Ràdio Vilafranca.
Avui també, per què no, li dediquem una estoneta a la reflexió i a l'anàlisi amb el Pere Martí i el seu feinejant en filosofia. I si avui us sembla que és massa espès, doncs podcast. I quan trobeu el moment, no us ho perdeu. Pere, bon dia.
Bon dia.
Què ens proposes?
Doncs mira, veuràs que avui crec que tenim un tema que és força interessant perquè és proper, eh? És proper a tothom, malgrat que, com acostumem a dir, com que no tenim aquest moment, aquest temps per separar-nos del quefé quotidià, doncs no ens n'adonem, però com veuràs, és quelcom molt que està al nostre costat permanentment. Però bé, avui som 23 de juny, acabem de deixar enrere la primavera i per tot arreu ens rodejava fins ara el verd esclatant de les vinyes, els sembrats, les flors dels marges i camins. I aquests dies es podia visitar una exposició dedicada a la Mercè Rodoreda, perquè s'ha obert l'Espai Rodoreda i el Jardí Mercè Rodoreda a l'Institut d'Estudis Catalans. I allà en aquest jardí es cultiven les flors que apareixen en l'obra de la Rodoreda, que és molt significatiu en la seva obra, el tema de les flors. I això em va portar a pensar com d'importants, de significatives són les flors per als éssers humans. Quin lloc destacat i a vegades ocult, però sempre important, ocupen en la nostra vida. A vegades passen a primeríssim pla, per Sant Jordi, les flors, protagonistes centrals. En altres moments, el ram de núvia, en el moment del casament, també és un element absolutament protagonista. I en moltes narracions literàries i cinematogràfiques veiem com el protagonisme, el protagonista es dedica de manera intensiva a cultivar els jardins, les flors, i extreu d'això una extrema gratificació, no? I dius, per què exerceixen aquest magnetisme les flors damunt nosaltres, no? Que difícilment podem concebre una festa important, com ja dèiem, del Sant Jordi o del casament, o les catifes de flors per el Corpus, o les flors del concert de Cap d'Any, que són quasi tan protagonistes com els violinistes allà a la sala d'aquella de Viena. I a part del seu vessant estètic, evidentment important, formes, colors, aromes, etc., jo crec que hi ha un aspecte més secundari, més ocult, que tanmateix explica aquest fenomen. I per posar de manifest aquest aspecte més que no acostumem a tenir tant en compte, me n'aniré una mica lluny. No massa, només dos segles.
No gaire, no.
El segle XIX, i visitarem un entranyable i vell amic nostre, el senyor Karl Marx, que diràs i què té que
veure. Karl Marx i flors.
Sí. Un senyor que avui dia és objecte de molt dures recriminacions, de fet és quasi bé objecte d'un oblit total, tot i que darrerament hi ha alguns petits brots verds que no sé si val molt la pena, però bé. En Marx hi ha molts Marx i alguns són realment insuperables. I avui parlarem d'un d'aquests. Aquell Marx que ens descriu als humans com aquells éssers que ens construïm a nosaltres mateixos a partir del resultat del nostre treball. Que ens realitzem, seria la fórmula que s'utilitza avui més habitualment.
Em ressona Pepe Rubianes també ara aquí.
I per això, deia Marx, quan el resultat del nostre treball, el nostre producte, ens la rebassen, llavors perdem la nostra identitat, ens estem alienats. Eh? És la teoria clàssica del marxisme. A través d'aquesta definició n'arribem a una altra que cito aquí, però que només deixo apuntada per la seva importància, la definició de cultura, que crec que també en Marx és difícilment superable. Diu, amb el nostre treball Amb la nostra acció sobre la natura, transformem la natura. I el resultat de la transformació de la natura com a conseqüència del treball de l'home és la cultura. Coneixes una definició millor i més sintètica de cultura? Quants malentesos ens evitaríem si uséssim aquesta definició? Però bé, la tesi de Marx, la tesi inicial, és que els humans ens definim justament per la nostra indefinició, perquè no tenim una naturalesa acabada en néixer. Tots sabem que quan naixem estem absolutament inacabats, inermes, que duraríem no res, hores, si no fóssim acollits per l'úter social, que ens ajuda a completar-nos, a acabar-nos. La nostra naturalesa, doncs, és canviant, mòbil, es va construint permanentment. I nosaltres, cada un de nosaltres, només ens podem arribar a conèixer realment i a saber qui som, a tenir una identitat pròpia, doncs, si tenim el reconeixement dels altres i també gràcies al producte del nostre treball, que ens mostra que som més metges, mestres, pagesos, escriptors, que ens mostra qui som.
El que fem ens defineix.
El que fem ens construeix. Per tant, ens fa. Quan produïm, quan modifiquem la natura i fem aparèixer una cosa nova, en aquesta cosa nova hi hem dipositat una part de nosaltres. I per això, i ara tornem al començament, als jardins,
al
cultiu de les flors, és quelcom tan plaent i gratificador. D'un paisatge natural tu pots gaudir-ne molt, et pots sentir en sintonia, vibrar amb la natura. Però només en un paisatge artificial, i això és el que és un jardí, ens podem veure reflectits en la nostra creació. És allò que nosaltres hem creat. Allò que hi creix, la seva bellesa, la seva esponerositat, la seva originalitat, ens retorna al nostre esforç amb escreix. I ens fa sentir que podem aportar alguna cosa, que podem crear. I no hi ha, o hi ha molt poques coses que ens causin una major gratificació, que ens facin sentir millor amb nosaltres mateixos que crear. I mateix que diem jardins, podríem dir horts, eh? Perquè hi ha molts amateurs jubilats que això mateix ho aconsegueixen a través de l'hort. I per això ara hi ha els horts urbans que s'han posat de moda, o fins i tot quan érem petits a l'escola ens donaven una mongeta i estàvem embadalits, veiem com sortien les,
amb el cotofluix mullat, no?
A tots ens agradaria tenir un jardí espectacular, eh? Alguns potser preferirien tenir l'hort, però molts pocs estem disposats a dedicar el que cal. Hi tenim algunes versions escarrancides, perquè, com ja sabem, crear sempre és costós. Però bé, afortunada o desafortunadament, tenim altres formes per aconseguir sentir-nos bé i obtenir gratificació, que no és el esforç i el producte del nostre treball, sinó que una de les principals és adherint-nos, identificant-nos, és a dir, fent-nos nostre el producte, el mèrit, la creació, els assoliments d'un altre. I aquests dies n'hem estat testimonis de primera fila, com quasi bé de cop i volta una munió de gent, una multitud, ha obtingut una esclatant gratificació fent-se seves les gestes d'un grup de xavals que casualment portaven la samarreta del Barça i que s'han menjat el món del futbol en mig any escàs, sortint del més absolut anonimat. Ningú els coneixia fa un any. És que ningú, eh? Potser algun dels afeccionats més fanàtics, però... I d'una situació de grup propera a la irrellevància, que quasi bé la gent ja no se sentia a prop, ni es miraven els partits del futbol del Barça, ni els importaven, ara la onada d'identificació ha assolit unes dimensions espectaculars. Gent gran, nens, tothom. Quants dels meus coneguts propers m'han reconegut que no miraven els partits del Barça i se'ls tornen a mirar, no se'n perden ni un. I, a més, s'ho passen malament quan les coses es torcen, que aquests xavals tenen la virtut aquesta de que sempre han de lluitar per treure endavant els partits. Doncs bé, quan jo era jove, o sigui, fa algun temps, i els progres tenien encara més presència i influència que en l'actualitat, i encara el marxisme no havia estat erradicat de la seva ideologia, era un dogma inqüestionable que el futbol era un dels principals mecanismes que servien al sistema per tenir la població alienada.
El pai circ dels romans.
I que l'havien de rebutjar amb totes les nostres forces perquè era una forma d'idiotitzar, infantilitzar la població que estava pensada només perquè oblidessin com eren d'explotats. Futbol era, com tu dius, l'opi modern del poble. Calia erradicar els seus efectes. Durant un temps ens ho van creure. Igual que la tele, que també era una forma d'alienació, etc. Però aquell xarampió va passar i ara ens trobem que tots aquells intel·lectuals, radicals i antisistema, totalment enganxats al futbol, als toros, o, el que quasi ja és pitjor i més patètic, a l'Eurovisió. Què ha passat? Tenien raó o no tenien raó? Han estat massa febles i el sistema se'ls ha cruspit? Bueno, això últim no cal ni dir. És evident que no n'ha deixat ni una engruna. Tenien raó, però en canvi no tenien raó.
Aviam.
Perquè no tenien en compte una cosa que és molt important, que no tenien en compte els mecanismes psicosocials a través dels quals tots els humans accedim a la nostra identitat i a la nostra personalitat. Posem un altre exemple. Foucault és molt reconegut perquè li esmena la plana a Marx, perquè Marx pronosticà que amb l'adveniment de la classe proletària al poder s'haurien acabat les lluites de poder. I Foucault va dir que va... Això no s'acaba, això continua, perquè el poder té una dinàmica pròpia. Per tant, Marx aquí es va equivocar. No en que la lluita de poder és el motor de la història, el que ell anomena lluita de classe, sinó que això s'acabava amb l'adveniment d'un grup determinat. Per tant, la teoria aquí va ser insuficient. No va preveure, i això és, Marx ho retreia constantment, no n'hi ha prou amb la teoria, hem d'anar a la pràctica, a la praxi, si no és pura ideologia. Però ell també hi queia. Doncs aquests senyors tenien una anàlisi correcta, però incompleta, per tant, incorrecta. Tots necessitem satisfer una sèrie de necessitats físiques, però també psicològiques i socials. Sense satisfer-les, la nostra personalitat no funciona, esdevenim inadaptats. Són diverses, però les fonamentals són dues: sentir-nos pertanyents, identificats amb un grup, i reconeixement i estima per part dels altres. Sense això, realment la nostra identitat no es pot conformar de forma equilibrada, sana i constructiva. Has de saber que formes part d'un grup, que és el primer pas per a aquest reconeixement. Per això, institucions com la família, que també han estat i són objecte d'atacs furibunds per part de marxistes, postmarxistes i progressia en general, tanmateix semblen resistir de manera inamovible. No?
Sí, com és, pels segles dels segles.
I com és això? Doncs molt senzill, perquè en la família hi trobem el primer i immediat estadi d'identificació afectiva i emocional, des del qual podem passar a d'altres plans d'identificació. I si no tens en compte això, doncs totes les especulacions teòriques no arriben enlloc. Abans dèiem que un dels mecanismes que fem servir, el més freqüent, per substituir la gratificació dels nostres propis productes és fer-nos nostres els dels altres. Anem a la família, també aquí trobem un cas claríssim, com els pares es realitzen a través dels fills. Les gestes dels fills quasi les disfruten més els pares que els fills, i si anem a veure un partit de futbol de canalla, és terrible. Perquè llavors arriba quasi el degenerar patològicament, no? Com sembla com si el fill obligatòriament hagués de satisfer i superar les frustracions paternes. No podem menystenir la força d'aquest fenomen, perquè està a la base de la majoria de fets socials ara i en el passat, siguin de caràcter particular o col·lectiu. I si només fem l'anàlisi de la superfície, no entendrem res. Com deies abans, el circ romà, l'esport, té una capacitat d'identificació que no pots menystenir, malgrat que sàpigues que és un mecanisme de manipulació i avui d'agitació i propaganda política. Ho saps perfectament. Però, home, quina proposta alternativa tenim perquè ens identifiquem que no sigui aquesta i que deixi de ser un dels fenòmens de primer ordre social que és? I també preguntem-nos pels casos particulars, per exemple, el Barça. Per què el Barça té aquesta capacitat? Els seus dirigents van tenir un encert fa unes dècades clau, no? Quan van inventar-se allò del Barça és més que un club. perquè, esclar, van afegir a la qüestió de l'equip guanyador la de la reivindicació nacional, que en aquell moment doncs, pràcticament era clandestina. L'efecte d'això, des del punt de vista de la identificació per la gent que estem aquí en aquest terreny, en aquest territori, doncs, vaja, no té competència. Fa molt poc un article d'un dels polítics més independentistes que existeix encara reivindicava el Barça com a mecanisme d'inserció independentista. Per tant, hem de tenir sempre en compte això, aquest èxit esclatant que abans hem comentat que han obtingut aquests nois, bueno, no només no els nois, però bàsicament ells, ha tingut com si diguéssim tres claus, tres mecanismes per al qual la identificació encara ha sigut més potent. Primer, són descarats i no tenen por a res. Són valents. Guanyen.
Sí. Important. Molt important. Sí.
Guanyar és molt important, perquè ja han dit que, a més d'identificar-se amb un grup, nosaltres ens va bé que aquest grup guanyi, perquè llavors les gestes, els assoliments d'aquest grup se'ls fan... Jo em realitzo a través d'ells. I, a més, són autèntics. Per de moment sembla que encara no han estat corcats per el caràcter de negoci que és, avui ja sabem tots, l'esport. I l'autenticitat, ja hem dit en algun altre programa, que ven bastant en la nostra època. És fórmula magistral,
guanyadora.
Però no sé si tenim temps encara...
3-4 minuts, sí.
Un altre fenomen que també és molt il·lustratiu, encara poden dir-ne alguna cosa. Tornem a l'època d'aquells progres impenitents que hem dit quan jo era jove, que també tenien un altre mantra que tots havíem acceptat. El flamenc, els toros, les folklòriques formen part dels elements que el franquisme utilitza per tenir el poble alienat i, per tant, cal trencar amb el tòpic que això és l'autènticament representatiu del nostre país. Doncs bé, com deia fa una estona, fa molt poc, hem tingut un fenomen que com és l'Eurovisió, friqui decadent on n'hi hagi, en ferum de resclòsit dels 60, manipulat i polititzat, però rècords d'audiència i totes les emissores públiques i privades del país dedicant temps a les seves emissions. A més, hi va haver una polèmica, jo no estic molt al cas, però ha sigut inevitable escoltar-ho, perquè elements de la escenografia triada semblaven massa decantats cap a aquests elements tradicionals del nacionalisme espanyol més ranci. I malgrat tot, èxit esclatant.
Sí, sí, unes audiències increïbles.
Què ha passat aquí? Doncs fem una mica de història urgent, perquè ja no tenim massa temps, de la transició. Hi ha tot un seguit de nois progres i eixerits que arriben al poder perquè volien trencar amb tots aquests tòpics del toro i el flamenco, suposadament. Un cop al poder, aquests mateixos nois, per cert, potser és casualitat, però el New York Times en aquell moment ja els anomenava jóvenes nacionalistes españoles.
La va clavar.
Arriben al poder i s'adonen que si s'hi volen mantenir, doncs que han d'aconseguir que la identificació amb ells doncs, sigui el més majoritària possible. I, per tant, doncs, de mica en mica, aquests progres com Guerra, que només escoltaven Mahler quan eren joves, doncs, de manera a vegades sobreptícia, sense que es noti, a vegades de manera més explícita, a vegades brutalment, com en el cas de la Guàrdia Civil, que d'un dia per l'altre el senyor Barrionevo passa de considerar la Guàrdia Civil com el braç armat de la repressió franquista a un dels fonaments de l'estat democràtic i de dret espanyol objecte de tota lloança i adhesió. Doncs, resulta que tots aquells elements que havien estat repudiats i bescantats per franquistes i reaccionaris, doncs ara tornen a estar en circulació normalitzats. És cert que, paral·lelament, hi havia alguna maniobra compensatòria. Per exemple, el senyor Tierno Galván, que va promoure les movides per allà als Madrids, que encara alguns d'aquests d'aquella època que s'arrosseguen com espectres per les emissores, per alguna cosa d'aquestes...
No direm cap nom, no?
No direm cap nom, però espectres...
De la parella en qüestió.
Doncs van intentar introduir pautes culturals una mica més actualitzades. Sembla ser per competir amb tot el procés cultural i nacionalitzador de la nova cançó i del rock. Però bé, La qüestió és que aquells tòpics que havien servit al franquisme per identificar la cultura espanyola, doncs en lloc de quedar arraconats, doncs van continuar sent posats en circulació, perquè molt intel·ligentment aquests polítics van dir: ui, en lloc d'enfrontar-me, millor que m'uneixi a ells, perquè això és un fenomen molt potent. I ningú s'ha preocupat de buscar una alternativa d'identificació per al nacionalisme espanyol que no fos aquella. I per això arribem a l'Eurovisió, i després de grans èpoques de governs socialistes i comunistes, doncs tot continua exactament igual. Un exemple senzillet. Ara hi ha hagut una exposició universal a Osaka, que Catalunya ha tingut un pavelló, hi ha anat el senyor Illa, i com a mostra de la normalització de Catalunya, és a dir, que és una part més d'Espanya, què és el que ha fet el senyor Illa? Doncs es va contemplar amb adelit, junt amb altres polítics, com una bailaora, doncs manifestava la catalanitat a Osaka. Aquest és l'element, diguem-ne, que avui continua sent identificació d'una nació, que evidentment no és la catalana. Abans de desmuntar una cosa, doncs, com saben molt bé els rellotgers, has de tenir molt clar després com es munta, perquè a vegades és molt complicat i et quedes amb les mans buides. I quan jutgem fenòmens socials, polítics, compta a quedar-se amb la superfície. Preguntem-nos quins elements d'identificació ofereixen que fa que els escollim en lloc d'uns altres. Què és el que fa que els qui els segueixen puguin sentir que aquests sí són dels meus? Si no fem això, simplement no tindrem ni idea de què és el que passa ni de què és el que ens passa. Molt bé, doncs, bona revetlla.
Brillant, com sempre. Pere Martí, gràcies, bona revetlla i bon Sant Joan. Adéu-siau.
Adéu.
Dos minuts i arribarem a 11:45 amb Katy Perry i aquest Role. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Castellví de la Marca inicia els tràmits per aconseguir que l'antiga església romànica de Sant Sadurní de Castellví estigui en bones condicions de conservació. L'equip de govern es mostra preocupat amb el nul manteniment dels propietaris privats envers aquest patrimoni arquitectònic que està catalogat com a BECIL, Bé Cultural d'Interès Local, des de l'any 2014. L'arquitecte i l'arqueòleg territorial
territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya han visitat l'edifici per constatar l'estat actual i redactar-ne els informes pertinents per iniciar els tràmits. El govern insisteix en que, si no són capaços de mantenir-ho, que ho cedeixin a l'administració pública per tal que se'n pugui fer el manteniment i les millores i no deixar l'estat de precarietat en el qual està actualment tot el recinte de l'edifici i el seu voltant. L'alcalde de Castellví de la Marca, Eliseu Alegre, juntament amb l'equip de govern, asseguren que aniran fins al final de la mà d'administracions supramunicipals com la Generalitat per tal d'aconseguir que l'edifici compleixi amb les normatives i tingui unes accions proactives per aconseguir conservar-lo, mantenir-lo i rehabilitar-lo com a edifici que està catalogat. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès participa en la prova pilot del projecte contra el malbaratament alimentari als menjadors escolars a través de les regidories d'ensenyament i serveis socials. El passat dijous 12 de juny es va presentar un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Baix Penedès que té com a objectiu combatre el malbaratament alimentari als menjadors escolars de la comarca. La iniciativa començarà al setembre amb una prova pilot als municipis de Bellvei, Santa Oliva i la Bisbal. L'objectiu d'aquesta iniciativa és reaprofitar els àpats cuinats, però no servits als menjadors escolars, de tal manera que es puguin distribuir entre les famílies en situació de vulnerabilitat. Així, aquests aliments es congelarien i, en el cas de la Bisbal del Penedès, es distribuirien en carmanyoles a través del Rebost Solidari, un servei que gestiona a través de la Regidoria de Serveis Socials. El govern de Sant Sadurní assegura que la nova gespa del camp de futbol 7 permet la pràctica segura de l'activitat esportiva. El govern de l'Ajuntament de Sant Sadurní emet un comunicat públic per desmentir la CUP de Sant Sadurní en relació a la nota que el grup municipal va fer pública aquesta setmana denunciant la situació de la nova gespa instal·lada al camp de futbol 7 de la zona esportiva municipal. Un informe del 10 de juny, presentat per l'empresa Actisport, encarregada de la col·locació de la gespa artificial al camp de futbol 7, acredita que la nova superfície de joc és uniforme i segura, amb una resposta regular de la pilota i de les condicions biomecàniques. Tot i reconèixer que existirà un impacte visual entre els panells de gespa reciclada que s'hi han instal·lat amb la resta de superfície del camp. Aquesta mateixa setmana, la Unió Esportiva Sant Sadurní ja ha pogut reprendre amb normalitat l'activitat al camp de futbol 7. I els PFI es consoliden com una alternativa de compensació per disminuir l'abandonament escolar prematur. Dijous passat, la Fecina de Vilafranca va acollir l'acte de graduació dels programes de formació i inserció gestionats per l'Ajuntament. En aquest sentit, van posar el punt final a la seva etapa formativa als i les estudiants d'auxiliar de serveis de restauració i cuina i d'auxiliar de perruqueria i estètica. L'acte va comptar amb la presència de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, que es va mostrar molt satisfet amb el rendiment dels programes. Tot plegat ha suposat que un 80% de l'alumnat ja hagi formalitzat la preinscripció a cicles formatius de grau mitjà, consolidant els PFI, els plans de formació i inserció, com una alternativa per combatre l'abandonament escolar prematur. De cara al curs vinent, l'oferta de programes de formació i inserció canviarà. D'una banda, es mantindrà el programa d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, però d'altra banda, el programa d'auxiliar de perruqueria i estètica donarà pas a una nova oferta, el d'auxiliar en centres sanitaris, una aposta per adaptar l'oferta educativa a les necessitats actuals del sector i del territori.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui és un dia especial, estem fent ràdio, però tots amb el xip i amb ganes de que arribi la nit de revetlla, de festa. I la nostra xef, la Gemma Riera, que avui ens acompanya per última vegada, ens ajudarà a triomfar aquesta nit. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Bona revetlla, per cert.
Gràcies, igualment.
Tu sí que estàs ja amb el xip, perquè ens portes idees per petar-ho a la revetlla.
Sí, perquè sempre ens passa allò, bueno, a mi em passa, amb la meva colla d'amics, que diem, bueno, portem cadascú una cosa, però no, ningú sap ben bé què portar ni com plantejar-ho, no? Llavors et trobes amb quatre truites...
Sempre passa això de les truites.
I cap amanida, doncs una mica d'esquema, no? Vull dir, jo em faig així una mica d'esquema i llavors vaig dient... No?
Reparteixes
mira,
joc.
Sí. Ha d'haver això, això, això i això. I llavors
qui s'encarrega de cada cosa, no?
Que faci una cosa.
Perquè si no acabem això amb quatre truites o tres amanides i una truita i la truita agrada i fas curt i no arriba per tothom.
Exacte. Llavors, clar, doncs ha d'haver una mica d'organització.
Doncs descobrim aquestes idees per aquest menú de revetlla, que pot ser per aquesta nit de Sant Joan o per les properes revetlles o trobades i sopars a la fresca que tindrem aquest estiu.
Sí, sí, perquè és una cosa que comença ara per Sant Joan i ja s'allarga fins al setembre. Vull dir que tindrem ocasions de sobres. Llavors, jo sempre proposo una crema freda, que vale, podem tirar del gazpacho, gazpacho de cirera, salmorejo, tots aquests típics, no? Però jo us proposo una de diferent, que és una crema fresca de cogombra amb iogurt i menta, val? Per canviar una mica.
I tant.
Llavors, necessitem quatre cogombres, trieu-los petits, perquè són menys amargants. Si tenen massa pepita i són massa grossos, doncs són més amargs i la crema doncs costarà una miqueta més, no? Potser li hem de ficar una mica de sucre i interessaria no fer-ho, no? Quatre cogombres que siguin petits, dos iogurts grecs, una ceba tendra o mitja, al gust de cadascú, mig all o menys, també al gust de cadascú. A mi m'agrada posar poc all o no posar-ne, quan és quan faig menjar per molta gent, no? Perquè hi ha moltes sensibilitats i prefereixo no posar-ne. Però, bueno, si a tothom li agrada, podeu posar all. Sal, una mica de vinagre de poma, pebre negre i menta, al gust. I és molt fàcil. I els cogombres els pelo. Sí que és veritat que hi ha gent que posa meitat pelat, meitat no pelat. A mi m'agrada pelar-los. Són menys amargants i la crema et queda més rodona, més fina, val?
També varia el color, no?
Varia el color, però bueno, queda blanqueta, que també ve de gust. Llavors, pelem els cogombres i els tallem per després poder triturar millor.
Treus les llavors centrals?
No les trec. No, per fer crema no. Si fos per una amanida o bueno, per una altra preparació, doncs llavors sí. Però si és per triturar, no. Ho fico tot. Això... Pelem els cogombres, els tallem, posem all i ceba i les espècies, sal, pebre, el iogurt, oli d'oliva, una miqueta, la menta, el gust, guardem una miqueta per després posar-la a sobre i posem un raget també de vinagre de poma. Siguem prudents amb el vinagre, posem-ne poquet i si li falta un toc, doncs li posem després. I ja està, triturar. Si voleu passar-ho pel xino, i si no, doncs, si ja us queda fi, que teniu una màquina ben potent...
Amb moltes revolucions, ja està bé.
Ja estaria bé. I ho servim...
Refredada a nevera una estona?
Sí, ha de ser ben freda. Si us queda una mica espessa, podeu fer dues coses. O li afegiu una miqueta d'aigua, o us espereu... I en el moment de servir-la, fiqueu uns gels, que també us ajudarà doncs, a que es mantingui freda durant més estona i ja agafarà la consistència necessària. O sigui que...
M'agrada aquesta idea dels gels, dels glaçons, a més amb la calor que fa.
Sí, sí.
Li dones aquell toc fresc d'última
hora. Sí, perquè si ho poses en una gerra o si poses en un bol gran, en un cullerot, perquè la gent es vagi servint, si fas així tipus bufet, doncs es manté freda durant més estona si li poses els glaçons. Llavors, doncs, si queda espessa, doncs no la toqueu i en el moment de servir-la li fiqueu els glaçons. Una miqueta de menta picada per sobre i, escolta, superbé.
Es pot fer unes hores abans.
Sí, i tant. Sí. Això es pot fer, sí, inclús el dia abans.
El dia abans, potser també.
Sí, ja no us dona temps de fer-ho el dia abans, per això.
No, ja. Per la propera revetlla.
S'ha de fer aquesta tarda.
Ha de ser sí o sí aquesta tarda. No hi pot faltar tampoc en aquestes trobades, en aquests sopars, en aquestes revetlles, una amanida que funcioni
amanida.
I agradi a tothom.
Sí. Normalment tirem així, bueno, clar, la típica esqueixada, l'amanida de llenties, l'empedrat seria ideal. Jo us proposo una cosa, una amanida totalment diferent, que és una amanida de mango amb calamar o... amb calamar a la planxa o també li podeu posar gambes, eh? En lloc del calamar, al mango. I les gambes queda superbé. I si no hi voleu posar mango, podeu posar-hi préssec. Ara que ja comença a haver els préssecs de l'Ordal, doncs podeu posar-hi préssec, que també ens funciona superbé. I, de fet, mira, ja no ho diré, el mango. Préssec.
Direm préssec.
Eh? Direm préssec.
Deixem la fruita tropical i apostem per la de casa.
Exacte, i apostem pel préssec de l'Ordal.
Això llavors, no s'assembla gens a la típica amanida de pasta, eh?
No, no. Però ja veureu que és que casen molt bé aquests gustos, eh?
Segur.
Sí. Llavors, necessitem o calamars petits, el que hi hagi, o calamars petits, o calamar gran, i el tallarem a rodanxes, o si no voleu calamar, doncs les gambes pelades i sense la tripeta, qualsevol de les tres coses us quedarà superbé. Llimona, all, pebre, préssec, ceba tendra o ceba vermella, que li donarà un toc de color, us deixo escollir, barreja d'enciams, ruca i coriandre fresc i oli d'oliva. Si no us agrada el coriandre fresc, doncs no li poseu, eh? Li dona un toc molt sofisticat i molt fresc, però si no us agrada, doncs podeu canviar-ho per julivert, per exemple. Val? Vull dir que... o alfàbrega. Alfàbrega també us quedaria molt bé amb el préssec. Vull dir que podeu jugar amb el que més us agradi. El primer que farem serà netejar el calamar. Si són petits, els deixem sencers. Si és gran, com hem dit, el tallem a rodelles. Si són gambes, doncs les pelem i els hi traiem la tripeta. Els caps i les pells no els llanceu, perquè podeu fer un oli de gambes només posant-los a infusionar amb unes herbes, després el coleu i podeu aprofitar-lo per fer la vinagreta o ja el teniu per fer altres coses. Vull dir que els caps i les gambes, els caps de les gambes i les pells ho guardem.
S'aprofita tot.
S'aprofita tot. Llavors, en un bol posarem la ratlladura de la pell de llimona, el suc de la llimona, els alls tallats o aixafats amb el morter, perquè quedi tot més integrat, pebre, oli i sal, no sé si ho he dit, però bueno, i sal. I ficaríem el calamar i les gambes a dintre a marinar una miqueta que agafi el gust de tot això, uns 30 minuts aproximadament. O sigui, això és fer-ho, posar-ho a la nevera i llavors anar-te preparant les altres coses. Que seria tallar el préssec, tallar la ceba en juliana fina i llavors aquesta ceba l'amaniríem amb suc de llimona i una miqueta de sal. I la deixaríem que anés traient el seu suc.
Suc propi.
El seu suc propi. Ho barregem bé i també la deixem marinar fins que muntem l'amanida. Prepararíem també els enciams i la ruca i ho barrejaríem tot amb el préssec i la ceba. I a l'últim és quan saltaríem el calamar o les gambes a la planxa amb una paella ben calenta i ja ho afegiríem a l'amanida. I a l'últim moment un raig d'oli, que podria ser aquest oli de gambes que hem fet, però si no us dona temps perquè teniu molta feina, no passa res, li fiquem un raig d'oli d'oliva, l'oli de gambes ja el fareu demà, i una mica de coriandre fresc tallat a sobre.
I sona a servir. Espectacular.
Sí, i agradarà molt, i és totalment diferent. La combinació de préssec amb el calamar o les gambes us agradarà moltíssim, ja ho veureu. Queda superbé. I tens lo fresc de l'amanida, tens la proteïna, que també està molt bé, perquè són dies doncs, que després s'allarguen molt i la proteïna s'ha de menjar. No només verd.
Què més podem portar de revetlla?
Mira, porto unes torradetes que jo faig amb cireres.
Amb la fruita.
Amb la fruita.
No confitades.
No, 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 amb la fruita. Ara ja comencen a venir cireres, hi ha cireres per tot arreu. De vegades ens pot passar o les pots comprar expressament per fer aquestes torrades, o les pots aprofitar, perquè de vegades no et surten tan bones com pensaries.
O arribes a casa i estan molt, molt al punt i s'han de gastar.
I s'han de gastar.
I no es mengen tan ràpidament.
Llavors, bueno, hi ha les dues maneres, no? Però amb aquesta recepta, doncs, les podeu aprofitar molt bé, tant si us agradaran molt, tant si les compreu expressament per fer això, com si teniu aquestes cireres que no sabeu què fer i les voleu, doncs, aprofitar, eh? Llavors, necessitem uns 300 grams de cireres, vinagre de Mòdena, mel, oli d'oliva, herbes, que podrien ser orenga, farigola, romaní, les que tingueu a casa, les herbes mediterrànies de tota la vida, pebre, una miqueta de sal gruixuda, ho combinaríem amb formatge de cabra i un pa, el que a vosaltres us agradi, que sigui bo, una barra de pa que tingui bona molla, per fer llesquetes i torrar-les. Llavors necessitaríem rentar les cireres, les tallem per la meitat, els hi traiem el pinyol, i les barregem amb la mel, el vinagre, l'oli, les herbes, sal i pebre. Ho barregem bé i podem fer dues coses: o ho cuinem directament amb una paella ben calenta, o ho deixem marinar perquè deixi anar una miqueta, sempre amb l'àcid, les fruites deixen anar el seu suc, no? Podem fer les dues coses. Si ho cuinem directament, també queda molt bé. O sigui que, si no teniu massa temps...
Si no hi ha temps,
tirem pel dret,
eh?
Llavors, faríem això, la saltejaríem amb una paella ben calenta i deixaríem coure les cireres. No ens han de quedar tampoc desfetes, ens han de quedar amb la forma de cirera, i el suquet que treuen ens ha de quedar espès, perquè després és el que posarem a damunt de la torrada. Per un altre costat, tallem el pa i el torrem, i aquí ficarem el formatge de cabra i les cireres. Ficarem una miqueta de sal gruixuda per damunt i ja ho servim. Això sí que és veritat que s'ha de fer abans de menjar-ho.
Al moment.
Al moment potser no, però no fer-ho amb molt de temps d'antelació. Això seria l'últim que faríeu, perquè el pa té la gràcia, doncs, que estigui torrat.
Clar, no... si no es va estovant.
Clar, si no es va estovant, i llavors ja no és el mateix. Però...
És molt original, aquesta, sí, torrada amb cireretes.
Sí, sí, agrada molt.
Cireres i formatge de cabra,
sí.
Quina combinació.
Sí, home, si li voleu ficar algú verd, doncs també una mica de ruca a sobre, doncs també li queda superbé, li dona un contrast. O, bueno, sí. Aquesta a mi m'encanta.
Ho peta, no? Segur.
Sí.
Deies, us porto dues torradetes una torrada entrepà? Com s'entén aquesta altra?
Sí, perquè el que també queda molt bé en aquests menjars, sopars així informals, és ficar, doncs, un entrepà, no? Però no un entrepà així com el que faríem normalment, sinó pots fer-lo gran i llavors tallar-lo petitet, clavar-lo amb una broqueta perquè no es desmunti, i llavors, doncs, que puguis anar agafant una miqueta de cada cosa, no? Llavors aquest que us proposo és un entrepà de pa de pagès, amb les llesques aquestes grans de pa de pagès que després tallarem, amb pera, formatge blau i bacon. I és una combinació, bueno, xulíssima. Necessitarem el bacon, pera, formatge blau i, bueno... Podríeu fer amb mantega, però jo ho faig amb oli d'oliva, eh? A veure, les dues coses.
Són vàlides.
Sí. I llavors, el primer que farem serà passar el bacon per la planxa. Jo el tallo, no deixo tota la llesca sencera, perquè llavors després costa molt de tallar. Ho tallo, per exemple, doncs, amb tres vegades. Ho passem per la planxa o ho saltegem i ho guardem. Pelem la pera i la tallem a làmines ben finetes, ben finetes. Això ho podeu fer a mà, si teniu pols, o amb una mandolina. Cuidado de no...
No enganxar-nos els dits, eh?
Exacte. I llavors és molt fàcil. Poso una planxa i poso una llesca, una miqueta d'oli. Poso la llesca gran de pa de pagès, i llavors aquí poso el bacon cuit, després poso la pera tallada ben fina i després poso tot el formatge blau. Torno a tancar amb un altre pa i llavors ho faig uns 3 minuts per cada,
volta
per
i
cada
volta.
Costat. Si li voleu posar alguna cosa verda, ruca i queda molt bé. Jo sóc una fan. Ja ho veieu que tu li poso ruca.
Va sortint a tot arreu.
Va sortint a tot arreu. Llavors el que faríem és posar-ho quan dones la volta, no des de l'inici, perquè si no queda massa calenta i tampoc no és bona.
El punt, no?
Ha de quedar fresca també i no ha de quedar puixada. Llavors, primer ho deixo coure d'un costat, poso la ruca i llavors li dono la volta que per l'altre costat. I també, el que també queda molt bé aquí és alguna melmelada, si teniu alguna melmelada feta vostra de fruits vermells o...
Si no és feta nostra,
si
també
no és feta
servirà.
Vostra, també. Però,
una
saps,
bona
allò...
melmelada artesana també
Exacte.
Serviria.
Exacte, sí. Per estalviar... Clar, no... Però, moltes vegades la fem, de que ens queden...
O tens pots encantats tens... a la nevera, ara
Exacte.
Que fa calor.
Sí, vull dir que... I aquí també hi quedaria bé, de fruits vermells o de préssec, també li donaria el seu toc. I ja està.
La mida...
La mida jo...
D'entrepanet?
D'entrepà, però molt petit, Jo faria de 2 dits.
Que no embafi.
Sí, 2 ditets, i llavors cadascú que... Entre una llesqueta, una mica d'amanida, una miqueta d'entrepà, la cremeta,
la
i si ara si fas alguna truita i una mica de pa amb tomàquet, doncs ja has fet un... Vull dir, és qüestió d'anar fent cosetes petitones...
Que passin bé
i anar picant.
I posa-hi... Un últim element, una última recepta que acabi de morosir totes aquestes propostes.
Doncs mira, una broqueta de pollastre amb una salsa que farem una mica així amb aires orientals. Necessitarem pits de pollastre. Jo he posat aquí uns 500 grams, però a veure, segons la gent que sigueu. 100 grams de cacauets, que poden ser... Haurien de ser crus, Però no passa res si són torrats o torrats amb sal. La salsa es pot fer igualment. Vull dir que si no trobeu cacauets crus, doncs no passa res. Un all, una ceba petita, oli d'oliva, bitxo, canyella, suc de llimona, sal i llet de coco. Aproximadament uns 200 mil·lilitres, una llauneta, per fer-ho fàcil. Llavors, triturarem els cacauets amb un robot de cuina. Picarem la ceba i l'all i ho saltejarem amb una paella. Quan estigui saltejat, hi ficarem la llet de coco, hi ficarem els cacauets, el suc de llimona, la sal, el bitxo, amb prudència, i la canyella, també amb prudència, que si ens passem de canyella també molesta molt. Ha de ser... I si no en voleu posar, doncs no en poseu, no passa res, I això ho deixem coure, uns 10 minutets aproximadament a foc baixet, que s'integrin tots els sabors. Mentre això s'està fent, tallem el pollastre d'au i fem les broquetes. Afegim la meitat de la salsa, ho cobrim i ho deixem reposar una estoneta, 30 minuts, més o menys, o si és un quart d'hora tampoc passa res. Perquè courem les broixetes en aquesta salsa, vull dir que ja agafaran el gust, Llavors posem el forn amb el grill i les coem juntament amb la salsa durant 10 minutets per un costat, els hi donem la volta, i 10 minutets per l'altre. Ens ha de quedar una mica torradet. I si veiem que ens queda molt sec, podem anar afegint una miqueta de salsa. Quan estiguin cuites, les retirem i les servim de seguida. Vull dir que més fàcil...
Més fàcil, impossible.
Impossible.
Quin gust queda?
No, és un gust...
Oriental suau, no?
Sí, suau, perquè ja veieu que tampoc no és massa. L'únic, la llet de coco, amb el cacauet i el bitxo, perquè és picant, però el bitxo nosaltres també l'utilitzem...
A la cuina, sí.
A la cuina, a la cuina catalana. Vull dir que al final tampoc no és tan... L'únic exòtic que té és la llet de coco.
Que també està molt introduïda.
Sí, ara ja...
Doncs, Ho petarem, aquesta revetlla, o la següent, o en aquest sopars a la fresca que compartirem amb amics i família aquest estiu. Gemma Riera, moltes gràcies per aquestes idees i per ser a costat nostre tota la temporada. Bones vacances, ben merescudes, disfruta-les.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Fa just 3 hores hem començat a caminar a l'antena del Penedès en xarxa, prometent-vos que intentaríem escurçar i fer amena aquesta espera fins a la nit, fins a la revetlla, que és una mica en el que tots estem pensant aquest dilluns 23 de juny. Esperem haver complert expectatives. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver-nos escoltat també avui. Us desitgem una molt bona revetlla. És una nit de bruixes, màgica, amb el foc com a protagonista, i també un bon Sant Joan. Que gaudiu molt d'aquestes dues cites. Dimecres ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a les 9 i 6 minuts. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.